Bona tarda, són les dues. Fa només dues setmanes es feia viral aquesta pregunta. Es reuneixen vostès perquè tenen la mateixa edat i moltes coses en comú o es poden esperar acords entre els nostres països més endavant? Aquesta pregunta la va fer un periodista després d'una reunió entre les primeres ministres de Nova Zelanda i Finlàndia, dues dones joves que han arribat al poder. La resposta de Jacinda Ardern va ser preguntar si algú hauria fet la mateixa pregunta a Barack Obama i a l'exprimer ministre neozelandès John Key. Recordem, Jacinda Ardern té 42 anys i Sanna Marin, 37. En les últimes hores s'ha confirmat que Xavier Trias es presentarà a les eleccions de Barcelona, uns comicis on també hi participarà Ernest Maragall. Veurem si a Trias, de 76 anys, i a Maragall, de 79, també els fan la pregunta de si es reuneixen o negocien, només perquè tenen la mateixa edat i moltes coses en comú.
Estel migdia, amb Diana Silva.
La Comissió de Justícia del Congrés ha aprovat la proposició de llei que suprimeix el delicte de sedició i que inclou la reforma del delicte de malversació pactada aquest dilluns pel PSOE i Esquerra Republicana. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Tot i així, els jutges alerten que l'acord entre socialistes i republicans pot obrir una escletxa per al benefici de persones corruptes que podran aprofitar la rebaixa de penes.
El Parlament Europeu destitueix a la vicepresidenta Eva Kaili, acusada presumptament d'haver cobrat suborns per part de Qatar perquè el Mundial es fes allí.
La presidenta de l'Eurocambra assegura que la decisió té efecte immediat i no descarta que hi puguin haver més casos.
I quan ja fa més de mig mes que van entrar en vigor les restriccions per sequera a 27 comarques catalanes, la situació dels pantans i embassaments continua preocupant, tot i les pluges dels últims dies.
Un escenari que fa replantejar si anteriorment s'han gestionat i aprofitat correctament els recursos que s'havien recuperat o construït per fer front a altres períodes de sequera com la del 2008.
De com s'han gestionat els recursos en els últims anys i de si això ha provocat el deteriorament de certes instal·lacions, en parlarem en uns minuts amb la Mar León, que és gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Argentina i Croàcia lluitaran aquest vespre per fer-se lloc a la final del Mundial de Futbol de Qatar.
A les 8 del vespre s'enfrontaran l'Argentina de Leo Messi i la Croàcia de Luka Modric, els dos únics pilotes d'or que han arribat a les semis d'aquest Mundial. A priori els argentins són favorits, però el seu tècnic, Lionel Scaloni, no vol menys tenir a la Croàcia que ha deixat pel camí a la totpoderosa Brasil.
I en plana cultural, el pessebre de la plaça Sant Jaume de Barcelona serà un màping interactiu i només es podrà veure quan ja sigui de nit, el Magiró.
I també s'inaugurarà més tard de l'habitual aquest divendres i es podrà veure fins al 5 de gener projectat a la façana de l'Ajuntament.
Abans de repassar el més destacat del dia, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Bona tarda, Diana. El cel comença ja a tapar-se força cap a les comarques del sud del país. Comencen a caure les primeres precipitacions i la tendència és que al llarg de la tarda els núvols vagin avançant de sud cap a nord, de ponent cap a llevant, i tapin el cel a tot el país i, a més, ens portaran alguns plugims. Precipitacions que al llarg de la tarda i cap al vespre poden afectar qualsevol comarca de Catalunya, però sempre seran precipitacions poc importants, amb temperatures més altes que les d'ahir i, per tant, amb una cota de neu que puja per damunt dels 2.200 metres aproximadament. De cara a demà, moltes més clarianes al matí, boires, que a poc aniran marxant, però demà podrem veure una mica més el sol i demà ja no esperem precipitacions. Amb temperatures que pugen demà, especialment les màximes, es mantindran però les mínimes i les temperatures tornaran a baixar novament a partir del proper dijous.
La Comissió de Justícia del Congrés ha aprovat la proposició de llei que suprimeix el delicte de sedició i que inclou la reforma del delicte de malversació pactada aquest dilluns pel PSOE i Esquerra Republicana.
Els canvis al Codi Penal han tirat endavant amb el PSOE, Podem, Esquerra, el PNB i Bildu i han votat en contra el PP, Vox i Ciutadans, que consideren que el govern de Pedro Sánchez s'ha rendit a l'independentisme, i també s'hi han oposat Junts i la CUP, que han acusat els republicans d'acceptar que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre va ser un delicte. La nova nova llei es votarà dijous en un ple extraordinari al Congrés dels Diputats i només caldrà que superi el tràmit del Senat perquè la reforma entri en vigor.
Els jutges alerten, però, que l'acord entre el PSOE i Esquerra per modificar les penes del delicte de malversació al Codi Penal pot obrir una escletxa pel benefici de persones corruptes que es podran beneficiar de la rebaixa de penes.
Així ho ha alertat la portaveu de Jutges per la Democràcia, Maria del Prado Escoda. En una entrevista al matí a Radio Estel, la jutgessa ha dit que en molts casos de malversació sovint no hi ha un ànim de lucre directe, però sí amagat que a la llarga acaba beneficiant a la persona que ha decidit destinar els diners públics a una finalitat diferent.
Pot donar lloc a una escletxa on realment pues, es puguin beneficiar corruptes, corruptes que utilitzen una gran enginyeria per a fer corrupció. Sí. És a dir, que no és que directament s'embutxaquin d'aquests diners, sinó que aquests diners potser es destinen a una empresa determinada i aquesta empresa al cap de 2 anys li reportarà un benefici perquè potser col·locarà el seu fill.
Sobre el possible benefici que puguin obtenir els polítics jutjats per l'1 d'octubre, Escoda ha dit que caldrà esperar la decisió del Suprem per saber-ho. En aquest sentit, la jutgessa ha avisat de les conseqüències negatives que pot tenir legislar pensant en un cas concret com ara l'1 d'octubre, perquè el legislador s'oblida que hi ha molts altres casos on s'aplica aquesta norma i l'efecte volgut en un cas concret pot ser l'efecte no desitjat en molts altres casos.
Davant aquestes acusacions, Gabriel Rufián assegura que la reforma no s'ha fet pensant en cap cas concret. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés ha afegit que amb els canvis l'organització de l'1 d'octubre no seria delicte.
Rufián ha defensat que la reforma del Codi Penal s'ha fet en vista de les futures generacions, però sense tenir en compte la situació personal de ningú. El portaveu dels Republicans també ha sigut contundent a l'hora de respondre a les crítiques per si els canvis no permeten reduir les penes als polítics que van organitzar el referèndum.
No le puedo asegurar lo que vaya a hacer Marchena y compañía, porque nosotros no podemos cambiar al Poder Judicial español. Y hay un enorme problema en este país con el Poder Judicial. Y también me resulta curioso que se responsabilice a los políticos de las interpretaciones capciosas del Poder Judicial. Aquí todo el mundo sabe que hay una parte del Poder Judicial que le ha declarado la guerra a unos partidos y a unas ideas.
Des del govern espanyol esmenen la plana als republicans i afirmen que tot el que va passar el 2017 continua sent delicte. Ho ha dit el ministre de Presidència, Félix Bolaños, a Televisió Espanyola.
Sobre los hechos probados de la sentencia del procés, no hay ningún hecho de los que se cometieron en el año 2017 que quede despenalizado. Ninguno. Todos ellos ahora están penalizados con unos nuevos delitos, como es el de desórdenes públicos agravados o como es el desvío presupuestario irregular. Y, por tanto, tendrá que ser, en este caso, el Tribunal Supremo quien tenga que comprobar y tenga que decidir si procede alguna revisión de las penas.
Davant les crítiques de l'oposició, el ministre de Presidència ha afirmat que els nous tipus de malversació seran més contundents per als corruptes.
Mentrestant, a Catalunya, el govern defensa la reforma del Codi Penal per avançar cap a la desjudicialització de la política, però no pot garantir que cap dels fets del 2017 quedi despenalitzat i no tingui conseqüències judicials per les persones pendents de jutjar. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El govern diu que ara és més difícil que fets com els de l'1 d'octubre tinguin conseqüències penals, tot i que no pot garantir que quedi totalment despenalitzada una possible convocatòria d'un referèndum unilateral. Malgrat això, l'executiu està satisfet amb la reforma del Codi Penal i emmarca els canvis en l'avenç de la desjudicialització de la política que es negocia a la taula de diàleg. La portaveu Patrícia Plaja apunta que la derogació de la sedició i la modificació de la malversació són exemples que la taula està donant fruits.
Considerem que aquests canvis resten força repressiva a l'Estat i, per tant, considerem també que fan que no es puguin utilitzar diversos delictes, el paraigua d'alguns delictes, com era el cas de la malversació, no amb les finalitats que haurien de tenir, sinó amb l'única finalitat de perseguir l'independentisme.
El govern recorda també que la seva prioritat actual és fer un referèndum pactat amb el govern espanyol i allunya qualsevol possibilitat que es torni a repetir l'1 d'octubre.
Gràcies, Judit. Anem ara a desgranar quins són els canvis pactats pel PSOE i Esquerra Republicana. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda.
Els principals canvis és que rebaixen les penes quan no hi hagi enriquiment personal.
En aquests casos, les condemnes de presó es redueixen una tercera part. Es passa d'un màxim de 12 anys entre reixes a un nou rang d'entre 1 i 4 anys a la garjola. Per desviament greu de fons públics, també es preveuen fins a 6 anys d'inhabilitació.
Amb la modificació, la llei preveu 3 tipus de malversació que tindran penes diferents, segons si hi ha ànim de lucre de la persona que comet el delicte o no.
Si els corruptes s'embutxaquen diners o els entreguen a una altra persona, es mantenen les mateixes penes que hi havia fins ara, entre 2 i 12 anys de presó. Si no hi ha ànim de lucre i la persona jutjada destina a usos privats els diners públics, les penes aniran des dels 6 mesos fins als 3 anys de presó.
El tercer tipus de delicte serà pels casos en què els diners es destinin a un objectiu pel qual no estaven previstos. Aquí caldrà sumar-hi que hi hagi un perjudici greu del servei públic per anar a presó.
Si en el judici es demostra que és així, les penes seran d'entre 1 i 4 anys. Si aquest perjudici greu no es donés, no hi hauria presó i les penes serien una multa i la inhabilitació d'entre 1 i 3 anys. Aquest apartat és el que permetria jutjar els organitzadors del referèndum de l'1 d'octubre.
I aquí és on xoquen el PSOE i Esquerra. Els republicans consideren que aquest nou tipus no es correspon amb el que va passar el 2017.
Defensen que l'1 d'octubre no pot comportar presó perquè no es va produir cap dany ni entorpiment greu del servei públic. Des de la Moncloa asseguren que continua sent malversació i que l'última paraula la tindrà el Suprem, el tribunal presidit per Manuel Marchena, que serà l'encarregat de valorar si rebaixa la inhabilitació dels ja condemnats.
Més enllà de la malversació i la sedició, el PSOE i Podem han aprofitat la Comissió de Justícia per incloure també una esmena i corregir la llei del només sí és sí. Es tracta d'un apunt que vol limitar la interpretació dels jutges que estan rebaixant les condemnes a alguns agressors sexuals.
El text recorda als magistrats que, tot i que en alguns casos la nova llei preveu penes més baixes, no cal que els jutges les apliquin si les condemnes queden incloses dins la forquilla de penes que preveu la nova llei del només sí és sí.
Gràcies, Pau. I aquest dilluns Podemos també ha aconseguit tombar les esmenes sobre els menors que els socialistes volien incloure a la nova llei trans per incloure l'aval judicial pel canvi de sexe abans dels 16 anys. El PP, contrari a la llei, també ha tombat les esmenes socialistes i la llei tira endavant el tràmit tal com la plantejava Podem, Anna.
D'aquesta manera, el PSOE s'ha quedat sol defensant aquestes mesures i les seves modificacions no s'han inclòs en el dictamen. Tot i així, els socialistes han votat a favor del text final i la Comissió d'Igualtat del Congrés ha donat llum verda a la nova llei, que ara encara la recta final i tornarà al Congrés dels Diputats. En parla la secretària d'Estat d'Igualtat, Àngela Rodríguez.
A tot això, Esquerra ha fet públiques les condicions que vol proposar el govern espanyol per un referèndum d'independència pactat. El text fixa en un mínim del 55% que perquè guanyi el sí i que la participació que superi el 50%.
Els republicans també demanen el dret a vot per als residents majors de 16 anys, una pregunta clara, i l'obertura de negociacions amb l'Estat si guanya el sí a la independència. El partit assegura que el referèndum d'independència és la millor via per guanyar la República Catalana i creu que cal articular la majoria del 80% favorable al referèndum per portar-lo a la taula de diàleg. La intenció és que el referèndum arribi l'any vinent a la taula de negociació amb el govern espanyol.
I la Fiscalia de Barcelona arxiva la denúncia de la Generalitat per falsedat documental contra el policia nacional infiltrat en moviments estudiantils. El Ministeri Públic considera que l'actuació policial està justificada.
La Fiscalia no veu indicis de delicte i ha arxivat la denúncia de la Generalitat perquè, com han explicat fons del Ministeri Públic a aquesta emissora, la infiltració és una pràctica policial que no vulnera cap dret fonamental ni infringeix tampoc cap delicte del Codi Penal. L'Audiència Nacional va rebutjar la denúncia d'Òmnium Cultural contra el policia nacional infiltrat en diverses organitzacions estudiantils durant 2 anys per obtenir informació. Després, la Generalitat va emprendre accions legals a la Fiscalia de Barcelona contra la gent en considerar que els tràmits universitaris que va fer per entrar entitats com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans podien ser constitutius d'un delicte de falsedat documental i d'usurpació d'estat civil.
Us ho dèiem en portada, Xavier Trias es tornarà a presentar a les eleccions municipals de Barcelona, ho farà amb Junts per Catalunya, tot i que insisteix que no serà una qüestió de sigles i que té interès en que molta gent externa al partit doni suport a la seva candidatura.
La gent sap que sóc de Junts, però jo em presento com a Trias i pretenc que molta gent que no és de Junts apoyi, doncs, la meva candidatura. Per tant, us trobareu en una situació que el que predominarà segur serà Trias.
Trias, que ja va ser alcalde de la ciutat entre el 2011 i el 2015, també ha assegurat que l'única opció que contempla és la de ser alcalde i que, si no guanya, no es quedarà com a regidor.
Pel que fa a la llista de Junts per als comicis a Barcelona, Trias el seguiran Neus Munté i Jordi Martí com a número 2 i 3. A més, l'exbatlle vol incorporar també els noms dels exconsellers Victòria Alsina i Damià Calvet o del diputat Ramon Tremosa. Qui no l'acompanyarà, però, seran els exconsellers Josep Maria Argimon i Joaquim Forn. Centrant-se en els projectes, Trias avançat que si guanya estudiarà com aturar les obres per connectar el tramvia, perquè ja considera que ja existeix un bus express que connecta la plaça Francesc Macià i la de les Glòries. També ha insistit que cal conservar els xamfrans del model del Pla Cerdà i que les illes s'han de pactar.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Quan ja fa més de mig mes que va entrar en vigor les restriccions per sequera a 27 comarques catalanes, la situació dels pantans i embassaments continua preocupant, tot i les pluges dels últims dies, un escenari que fa replantejar si anteriorment s'han gestionat i aprofitat correctament els recursos que s'havien recuperat o construït per fer front a altres períodes de sequera com la de l'any 2008.
En aquest sentit, des de l'Agència Catalana de l'Aigua es va al·legar al síndic de comptes que entre el 2007 i el 2008 es van dur a terme diverses actuacions per poder fer front a la disminució dels recursos hídrics, on destacava la recuperació d'un gran nombre de pous, però que una vegada superada aquesta situació, molts d'aquests pous no s'han integrat de forma permanent en les xarxes d'abastament. A més, segons un informe de la Sindicatura de Comptes sobre l'ACA, entre els exercicis 2014 i 2019 es van prendre mesures econòmiques que van permetre acabar amb l'endeutament de l'agència, però que van suposar mesures com una reducció de les despeses de manteniment i reposició de les infraestructures i també del tancament provisional de certes instal·lacions de tractament secundari.
Marc León, gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa poc més de dues setmanes que van entrar en vigor les restriccions d'aigua a 27 comarques catalanes i també fa uns quants dies que el clima ha canviat una mica, si més no, hi ha més fred, hi ha algunes pluges. 15 dies són suficients per haver notat algun canvi?
No, malauradament no són suficients. Qualsevol gota que caigui és molt benvinguda, però estem des de fa dos anys en uns períodes de sequera, sense pluges, i per tant la recuperació, malauradament, no ve per 15 dies doncs, de pluges.
I sabem més o menys quan podríem tardar?
No, la veritat és que per nosaltres seria molt bona notícia dir que en breu. Estem en contactes i molt estrets amb el Servei Meteorològic de Catalunya, però no es preveuen unes pluges molt, molt intenses i continuades en el temps com és el que necessitem en aquests moments. Sí que es preveu doncs, possiblement un hivern una mica més plujós o més humit, però en qualsevol cas l'època de pluges no acostuma a ser l'hivern en el clima mediterrani que tenim, sinó a primavera i a tardor, i malauradament doncs, les pluges que s'esperaven doncs, no han arribat.
Com ja m'ha anat explicant, les restriccions d'aigua se centren sobretot no en usos agrícoles, ramaders, industrials, però de moment no afecten el consum domèstic. Estem lluny encara d'arribar a aquesta opció?
A veure, de moment estem en situació d'alerta i, com molt bé ha dit, doncs estem en situació... hi ha restriccions o es demana el consum, es diminueix el consum doncs, agrícola, ramader, industrial, els percentatges doncs, que tenim establert en el pla especial de sequera. De moment, a veure, és una situació doncs, que fins a cert punt és preocupant, però el que és l'aigua doncs, de boca podem estar tranquils perquè de moment estem en situació d'alerta, està garantit. Sobretot apel·lem doncs, a la voluntat i a l'estalvi que tothom pugui fer, i d'aquesta manera doncs, el recurs de l'aigua anar-lo, diguéssim, com estirant perquè es pugui doncs, anar buscar l'ús eficient i l'estalvi, l'ús racional, doncs, per evitar anar avançant en les restriccions. Al principi el consum d'aigua domiciliari amb la situació doncs, d'alerta no es té a que puguin haver restriccions.
Per altra banda, segons l'informe de la Sindicatura de Comptes sobre l'ACA d'aquest 2022, entre els anys 2014 i 2019 es va prendre una sèrie de mesures econòmiques no, que van permetre a l'ACA tenir uns més beneficis, i això va permetre també, per exemple, accions com retornar tot l'endeutament bancari que hi havia. Però, per altra banda, aquestes mesures també van suposar una reducció de les despeses de manteniment, de la reposició de les infraestructures i també el tancament provisional d'algunes instal·lacions. Què és el que es va deixar de fer concretament durant aquells anys?
Val, a veure, sobretot estem parlant doncs, que, com bé ha dit, la Sindicatura de Comptes entra en uns anys analitzant doncs, 14-19, en el qual fa molt èmfasi en l'any 2019. En aquella època doncs, es van deixar de fer unes inversions, doncs, possiblement de garantir el recurs de l'aigua o d'anar incrementant doncs, les estacions depuradores i els sistemes de sanejament, però en qualsevol cas aquesta situació ja s'ha revertit. Ja fem moltes inversions, subvencions a ajuntaments doncs, perquè puguin millorar el seu sistema doncs, d'abastament en alta, tot el que són les millores de minimitzar els riscos de prevenció de risc d'inundacions. I tot això nosaltres, totes aquestes actuacions les tenim planificades en els nostres plans. Totes les actuacions, inversions, doncs, estan en els plans de gestió, en el pla de gestió de sanejament en alta de Catalunya i en el pla de gestió de risc d'inundacions.
Per tant, entenc que aquestes despeses que no es van fer en aquell moment s'han anat recuperant des d'aquest 2019 que dèiem fins ara?
Bueno, el 2017-2018 ja es va començar a reactivar, però fins al 19-20 és quan ja s'ha sanejat, diguéssim, ja no hi ha endeutament i, per tant, es pot reactivar d'una manera molt, molt més reforçada totes les inversions. Tant inversions fetes pròpiament com tot el suport que es pot donar doncs, al món local.
Precisament parlant d'inversions, també des de la que vau al·legar el síndic de comptes, que entre el 2007 i el 2008 es van fer diverses actuacions, també perquè era quan hi havia també una sequera important, no? Per fer front precisament a aquesta falta de recursos hídrics, on destacava sobretot recuperació d'un gran nombre de pous, però que després, un cop superada aquesta sequera, aquesta situació complicada, molts van deixar de formar part de les xarxes d'abastiment. Aquests pous continuen sense utilitzar-se?
Bueno, a veure, aquí s'han de destacar que es van fer unes actuacions, diguéssim, de tipus estructurals. Uh-huh. Pot ser, per exemple, l'ampliació de la dessalinitzadora, de la turbera, i altres actuacions de caràcter temporal. Val? Llavors, algunes a les de caràcter temporal sí que es van anar doncs, deteriorant, però n'hi ha altres doncs, que hi ha pous que ara tot just el que s'està fent és, per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, és una revisió d'aquestes infraestructures per determinar si es poden tornar a posar en funcionament, si cal i en quin estat està. Per tant, la inversió que es va fer en aquell moment, doncs, a dia d'avui, possiblement, amb la situació en la que estem, s'hagin de tornar a reactivar. L'Agència Catalana de l'Aigua el que ha de garantir és la disponibilitat d'aquest recurs. Per tant, totes les infraestructures de recuperació de pous, com de les dessalinitzadores, com totes les actuacions que s'han fet d'aigua reutilitzada o regenerada, doncs, tot aquest recurs que es pot posar en el medi i aprofitar pels diferents usos, doncs tot això que ens ajuda a estalviar, a treure tota l'aigua doncs, dels embassaments i en el fons doncs, tenir més disponibilitat del recurs.
I sabem quina quantitat no, d'aquests pous s'estan mirant de recuperar?
Tots just ara estem fent la revisió i reactivant aquestes instal·lacions. No totes són de la nostra competència. Hi ha algunes que són de caràcter local.
Llavors entenc que no hi ha un recompte.
Està fet el recompte general, però ara, de quins són els que es podran tornar a recuperar el número exacte, jo del mateix no el tinc al cap.
I en el cas de que es poguessin recuperar, estem en un punt ja d'haver-los d'utilitzar o encara ens esperaríem a una situació més extrema, diguem?
No, a veure, com l'he comentat, lo interessant de nosaltres, la gestió de la sequera, tenim un pla especial de sequera en el qual ens estableix la gestió i, per tant, qualsevol la diversificació del recurs garanteix el que és el subministrament. Per tant, tot el que sigui diversificar i per exemple, si hi ha una captació d'aigües superficials i es pot complementar amb una reactivació d'un pou d'aigües subterrànies, doncs, evidentment, aquesta diversificació ens ajudarà a garantir el recurs.
Doncs, Marc León, gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estel Migdia.
Preocupació pels últims resultats de les competències bàsiques a Catalunya. Es confirmen els temors. La pandèmia ha empitjorat l'aprenentatge dels alumnes catalans, que treuen pitjors notes en anglès, català i matemàtiques.
Sí, de fet, a matemàtiques és la baixada més important. Els alumnes de quart d'ESO han tret la nota més baixa en aquesta matèria des que es fan aquestes proves, i a sisè de primària també és l'assignatura amb pitjors resultats. En quatre de les cinc matèries avaluades hi ha més d'un 15% d'alumnes amb un nivell baix, amb un llindar que es considera d'alerta. El govern, però, ha explicat que ja té un pla preparat per revertir la situació i atribueix la baixada de notes a la pandèmia.
Els majoristes de Mercabarna preveuen que aquest Nadal es recuperi el volum de compres d'abans de la pandèmia i es distribueixin més de 108.000 tones de producte fresc, unes xifres que representen entre un 10 i un 15% més que l'any passat.
Pel que fa als preus, el peix i el marisc de mitjana seran un 13% més cars que l'any passat i la fruita s'apujarà un 10%. Sobretot s'apujarà el raïm i la pinya, que són dos productes molt típics de Nadal. El gerent de la Cofreria de Pescadors de Blanes, en Xavier Domènech, ha recomanat al programa El Matí de Ràdio Estel que, per tal que la nostra butxaca no se'n senti tan ressentida, s'opta pel producte de proximitat que hi ha al mercat i també assegura que ara és un bon moment per comprar peix i marisc.
Assessoraran de què poden fer aquell peix perquè no es congeli. Tot el marisc, per un tema d'oxidació, si tu el deixes temps a la nevera, se te fa el cap negre. No és que sigui dolent, però a nivell d'imatge fa molt mala imatge. Llavors, clar, si tu tens previst, per exemple, comprar marisc, el que has de fer és congelar de seguida.
Domènech ha recordat que si es vol comprar peix o marisc, el congelat i el d'aqüicultura és més barat i és de gran qualitat.
Amnistia Internacional carrega durament contra Espanya i el Marroc per la falta de transparència i de responsabilitat per les morts del juny a la tanca de Melilla. L'ONG considera que tots dos països van contribuir a la mort d'almenys 37 persones i critica que, 6 mesos després de la tragèdia, no hi hagi cap investigació oberta a funcionaris.
Segons les conclusions d'Amnistia, la policia espanyola no va permetre l'accés de la Creu Roja a la zona on es van produir l'allau, una qüestió que ha generat polèmica, ja que hi ha el dubte de si l'allau va tenir lloc a la banda espanyola o a la banda marroquina. El document Amnistia parla dels cops que es van donar a persones que ja estaven immobilitzades o que no podien respondre a causa de les lesions. A més, als ferits se'ls va privar l'assistència mèdica i es va utilitzar en diverses ocasions gas lacrimogen contra persones que eren en un espai tancat i d'on no podien fugir. L'informe també apunta que totes dues autoritats van mostrar un absolut menyspreu al principi de no devolució, ja que es va obligar a que tornessin a les forces de seguretat marroquines les persones ferides obertes i sagnant.
I aquest migdia el Parlament Europeu ha destituït a la vicepresidenta Eva Kaili, acusada presumptament d'haver cobrat suborns per part de Qatar per tal que es fes el Mundial al país qatarí. Diumenge, la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, ja la va suspendre del seu càrrec, però la destitució només la podia decidir el ple.
La grega, de fet, ha rebut 625 vots a favor que plegui del càrrec, en un en contra i dues abstencions. A través de les seves xarxes socials, Roberta Metsola ha comunicat que la decisió té efecte immediat i, a banda, no ha descartat que puguin haver-hi més casos. La presidenta de la cambra ha dit que la institució no baixarà la guàrdia i ha insistit en que s'impedirà que països tercers vulguin influir en les decisions de l'Eurocambra. Kaili, per la seva banda, ha negat totes les acusacions i la relació amb Qatar.
I tornant a Catalunya, els estibadors del Port de Barcelona desconvoquen la vaga que havia de començar aquest mateix dimarts.
Aquesta nit els treballadors han arribat a un acord amb l'Associació d'Empreses Estibadores Portuàries de Barcelona i, segons han explicat, la patronal ha acceptat augmentar els salaris un 4% el 2023, a més d'una paga única d'un 1%. La vaga preveia 3 aturades al dia de 2 hores cadascuna a partir d'avui i durant un mínim de 10 dies.
Abans del 2025, Sitges tindrà una zona de baixes emissions al casc urbà. Els vehicles contaminants no podran circular des de l'Avinguda Sofia fins a Valmins i des del Passeig de Vilanova i el carrer Sant Honorat fins al mar. Per tant, quedarà tot el centre blindat, igual que les platges urbanes.
Per implementar la zona de baixes emissions, l'Ajuntament ha rebut una subvenció de 200.000 euros que procedeixen del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. S'instal·larà un equip que reconeixerà les matrícules i es limitarà la velocitat a un màxim de 30 km per hora a les zones urbanes per reduir la contaminació. La finalitat del consistori és reduir la mobilitat, potenciar l'ús del transport públic, promoure l'ús dels vehicles que contaminin poc i millorar la qualitat de l'aire.
I a l'Alt Penedès, tots els grups polítics de Gelida, excepte la CUP, han aprovat la modificació urbanística que permetrà que es pugui construir el projecte d'agroparc que promou en Ametller Origen.
Amb aquesta llum verda, la companyia agroalimentària passa de les 120 hectàrees de la proposta inicial a les 258. En el moment d'anunciar el nou format de l'agroparc, el conseller delegat de la companyia, Josep Ametller, augurava que l'espai podria obrir a finals del 2025 i projectava la creació de 3.100 llocs de treball entre feines directes, indirectes i intuïts. Ara el document es traslladarà a la Comissió Territorial d'Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
Gràcies, Anna.
A vos.
I obrim plana esportiva avui, sí, parlant del Mundial, Xavi, perquè Argentina i Croàcia lluitaran aquest vespre per fer-se lloc a la final de la competició. Les dues seleccions obren a les 8 les semifinals de la competició.
Sí, després de dos dies sense partits a Qatar, arriba l'hora de la veritat, el tot o res per ser la gran final de diumenge que ve. La primera batalla la disputaran l'Argentina de Leo Messi i la Croàcia de Luka Modric, que són els dos únics pilotes d'or que han arribat a les semis d'aquest Mundial. L'ex-blaugrana Leo Messi lluitarà en el que pot ser el seu darrer Mundial per l'únic títol que falta al seu palmarès, la Copa del Món, després de portar la selecció a aixecar la Copa Amèrica. De la seva banda, el jugador del Real Madrid, Luka Modric, pilota d'or l'any 2018, és el cervell d'aquesta selecció balcànica que ja va jugar la final de l'últim Mundial de Rússia l'any 2018. A priori, els argentins són favorits, però el seu tècnic, Lionel Scaloni, no vol menys tenir una Croàcia que ha deixat pel camí a rivals com el Brasil.
En cuanto a Croacia, creo que tiene una manera de jugar y no la va a cambiar. Y no es ni defensiva ni ofensiva. Juega siempre igual y juega realmente bien. Tiene muy buenos jugadores y es un equipo con una tradición futbolística enorme y, bueno, complicado. Esperamos un partido muy difícil, como dije antes.
Passi el que passi, el gran duel es viurà també a les porteries, ja que les dues seleccions tenen sota els pals a dos jugadors que han estat protagonistes en aquest Mundial, sobretot als quarts de final i a la tanda de penals. Pel que fa als possibles 11 titulars per part d'Argentina, Scaloni podria apostar per la titularitat de Di Maria i del defensa Lisandro Martínez, mentre que per part de Croàcia el seleccionador no va deixar clar ahir si finalment donaria entrada d'inici a Mario Pasarić. El partit començarà a les 8, es podrà seguir en obert per la 1 de Televisió Espanyola o pel canal de pagament Gol Mundial. Qui passi a la final s'enfrontarà, recordem, amb el guanyador del partit entre França i el Marroc, que jugarà demà dimecres.
Fins aquí la informació del Mundial. Anem ara amb la resta dels esports. L'exjugador del Barça, Neymar, i els expresidents del club, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, han estat absolts dels delictes de corrupció entre particulars i estafa pels quals se'ls acusava en l'anomenat cas Neymar.
Aquesta és la sentència de l'Audiència de Barcelona, que no ha considerat delictius els fets denunciats pels fons d'inversió DIS, que va exercir d'acusació particular perquè creia que hauria d'haver rebut un percentatge del preu del fitxatge de Neymar pel Barça, perquè DIS era el propietari del 40% dels drets federatius del davanter brasiler. La sentència no qüestiona els fets, però nega el caràcter delictiu que li atribuïa el fons d'inversió. Per tant, el precontracte amb Neymar de 40 milions, més els 17 de traspàs i els 14,4 en contractes bilaterals entre el Santos, que és l'exclub de Neymar, i el Barça per jugar amistosos i pels drets de tanteig sobre jugadors juvenils, amagaven, segons el parer de DIS, el sobrepreu per al jugador, però al final la conclusió del tribunal és que aquests acords no són delictius i absol tots els acusats, també el pare del jugador i la mare, i que són els seus representants. De fet, el cas es va posar molt de cara pels acusats quan, durant el judici, la Fiscalia ja va retirar les acusacions a tots els acusats. La sentència més ordena al fons d'inversió DIS a pagar les costes d'aquest judici.
Encara en futbol, l'Espanyol continua la preparació de l'amistós de demà contra el Melines belga.
Els blanquiblaus intensifiquen la preparació física a l'estaix que fan aquests dies a Múrcia. Aquest matí, Aleix Vidal, que no va jugar... Sergi Darder, perdó, que no va jugar dissabte contra el Torino per una gastroenteritis. Ja ha fet exercicis amb la resta de companys i sembla, per tant, que podria jugar demà. En canvi, Javi Puado encara es dubta per a aquest partit, que servirà l'Espanyol de preparació de cara al duel de Copa i al derbi contra el Barça del dia 31 de desembre. Aquest matí, abans d'aquest entrenament, ara sí, el jugador Aleix Vidal ha atès als mitjans de comunicació, on ha parlat de la seva relació amb l'entrenador Diego Martínez.
Que Diego és l'entrenador ideal per la situació de l'equip i del club a dia d'avui. Lògicament han canviat moltes coses, però bueno, jo sóc una persona també que dic que les coses quan es fan bé, encara que al principi no vagin com desitgen, sempre t'acaben recompensant, i crec que és el que passarà aquí.
El jugador ex-blaurana també seria preguntat per com veu el derbi contra el Barça, contra el seu ex-equip, però ha preferit treure ferro i ha dit que primer cal pensar en la Copa, que és una competició molt important per a l'Espanyol.
Mentrestant, el club ha celebrat aquest matí la seva junta anual d'accionistes, on el president ha anunciat pèrdues de més de 19 milions d'euros.
Això fa que creixi, per tant, el deute del club dels 20 milions fins als 43 milions d'euros. Malgrat que els ingressos han augmentat dels 61 als 85 milions, les despeses van créixer dels 75 als 109 milions d'euros, cosa que dona el deute definitiu. El club blanquilou atribueix a la pandèmia i al descens que va patir a la segona divisió. Tot i aquests números gens positius, el CEO del club, Maoyer, ha assegurat que l'Espanyol s'ha de sentar al top 10 de clubs de la Lliga, i per això ha insistit en que el club no està en venda i que tenen obertes algunes negociacions per incorporar fitxatges ben aviat.
D'altra banda, el club blanqui i blau ha engegat una campanya amb l'objectiu de treure més abonats a les graderies de l'estadi.
Amb aquesta nova campanya, tots aquells socis abonats que portin una nova alta a l'entitat via transferència bancària com a premi rebran el retorn del 50% del preu del seu carnet per part del club, sempre que no excedeixin la totalitat pagada prèviament per aquest abonament. En la campanya, cada abonat podrà donar d'alta amb la promoció a un únic soci abonat fins al 4 de gener del 2023 i rebre l'import com a màxim el dia 31 del mateix mes.
Qui també prepara la tornada és el Barça, amb un entrenament farcit de jugadors del filial.
Fins a 7 jugadors del juvenil s'han entrenat amb el primer equip aquest matí a la ciutat esportiva: Estralaga, Arnau, Casas, Héctor Font, Unai Fernández, Dani Rodríguez, Lamin Yamal i Ángel Alarcón. S'han posat a les ordres de Xavi Hernández. Avui, per segon dia, també s'ha entrenat Kessié, que podria rebre l'alta ben aviat, i per demà ja s'espera l'arribada dels internacionals danès Andreas Christensen i de Ronald Araujo. Divendres es reincorporarà Ter Stegen i la setmana que ve arribaran els internacionals espanyols i també Lewandowski. A tot això, avui el Barça ha anunciat que ha signat un acord de patrocini per 3 anys fins al juny del 2025 amb Whitebit, que és l'empresa d'intercanvi de criptomonedes més grans d'Europa. Les accions previstes en aquest acord inclouen la creació de continguts digitals per donar a conèixer les dues entitats al públic general. A més, el nom de Whitebit apareixerà també a les pantalles LED de l'Spotify Camp Nou durant els dies de partit.
En handbol, aquesta tarda hi ha jornada europea pel Freiking Granollers, que arriba al partit amb moltes baixes a la plantilla.
Això, per tant, obligarà l'entrenador Antonio Rama a trencar-se el cap per confeccionar una alineació en el partit davant l'actual líder del grup C de la Lliga Europea, el Nexe Croat, un dels tres equips que han guanyat els 5 partits d'aquesta competició. Sergi Franco ha estat l'últim jugador que s'ha afegit a la llista de lesionats després de ser baixa en el darrer partit de Lliga a Sobal el dissabte. A més, Oriol Rey, David Roca i Pol Valera tampoc no arriben al 100% en aquest partit entre el Granollers i el Nexe, que començarà a 8:45 i que es podrà seguir en directe pel canal Esport 3.
En ciclisme, el colombià Miguel Ángel López ha anunciat que emprendrà accions legals contra l'equip Astana després que l'hagin acomiadat per la seva presumpta implicació en una xarxa de dopatge.
El ciclista entén que és per un cas clarament d'acomiadament abusiu sense causa justa i ha negat les acusacions que se li fan. L'equip Astana va perdre la decisió d'acomiadar-ho després de trobar, segons indica, més indicis que demostrarien la probable connexió del ciclista amb el doctor Marcos Mainar, i per això va rescindir el contracte amb efecte immediat.
I acabem parlant de motor, perquè l'escuderia Ferrari ja té nou director esportiu.
Es tracta de Frederic Vasseur, que s'incorporarà a l'equip italià el dia 9 de gener. Aquest matí, a primera hora, l'escuderia Alfa Romeo ha fet oficial la sortida de Vasseur, i al cap de pocs minuts Ferrari ha anunciat que el que s'esperava des de feia almenys un mes, que l'incorpora com a nou director esportiu de la marca vermella. Vasseur té més de 25 anys d'experiència, que va començar a les fórmules júniors i que durant l'última dècada ha militat a la Fórmula 1.
Gràcies, Xavi. Continuem, com sempre, amb la cultura, i ara d'aquí un moment saludarem a l'Olma Giró, però abans, Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
El pessebre de la plaça Sant Jaume de Barcelona serà un màping interactiu, es projectarà a la façana i només es podrà veure quan ja sigui fosc, de 5:45 de la tarda fins a 11 de la nit. S'inaugurarà aquest divendres 16 de desembre, més tard de l'habitual i es podrà veure fins al 5 de gener. La primera pantalla del Mapping tindrà el tradicional pessebre amb finestres que s'obriran i donaran pas a les diferents escenes. Al mig tindrà un codi QR que el ciutadà haurà d'escanejar amb el mòbil i el dirigirà a una aplicació web amb les diferents escenes que es reproduiran a la façana de l'Ajuntament. Allà els ciutadans podran posar noms als personatges del pessebre, donar de menjar al tió o escriure la carta als Reis. I aquestes modificacions es traslladaran al Mapping que tothom podrà veure. Per tant, el pessebre clàssic físic de la plaça d'anteriors anys no hi serà. Ho explica el tinent d'alcaldia de Cultura, Jordi Martí.
Els elements que tothom reconeix del pessebre tradicional de casa nostra, amb la modernitat, l'actualitat tecnològica d'un format com és el Mapping i, a més, amb la capacitat, cosa que encara no havia passat mai. El pessebre sempre genera polèmica, però encara no havia passat mai que es pogués tocar, que es pogués remenar, que es pogués modificar, que es pogués transformar.
Martí ha recordat que es poden visitar dos pessebres clàssics a Barcelona, un al monestir de Pedralbes i l'altre al Museu Marès.
De fet, des de l'Ajuntament asseguren que aquest serà el Nadal més tecnològic a la ciutat perquè, juntament amb el pessebre, l'espectacle de Cap d'Any i la cavalcada de Reis tindran també la tecnologia com a tret més característic.
Tal com vam avançar a Ràdio Estel, Barcelona donarà la benvinguda al 2023 amb un espectacle aeri amb 200 drons, pirotècnia i música, l'espectacle que té lloc cada any a l'Avinguda Maria Cristina. A més, la cavalcada estrenarà 6 carrosses noves, 3 pels Reis d'Orient, que seran de 2 pisos. Barberana Pons, codirectora artística de la Cavalcada de Reis, ha donat alguna pista de com seran.
Farem doncs, dues imatges, els Reis amb tot el seu seguici, ballant, i a sota d'ells representant el que seria el seu àmbit, els seus palaus.
També n'hi haurà 3 carrosses més, cadascuna de 20 metres de llargada, destinades a l'Estel, les joguines i les instruccions per somiar. Tota la cavalcada farà un nou recorregut per esquivar les obres de Via Laietana.
Gràcies, Sílvia i Olma Giró. Bona tarda, ara sí.
Molt bona tarda, Diana.
Encara seguim parlant de Cap d'Any, perquè els artistes Mariona Escoda i Miqui Núñez presentaran les campanades de TV3.
Evidentment, i des de la Font Màgica de Montjuïc, la guanyadora de la primera edició del programa Eufòria i el cantant, i també presentador del mateix concurs, donaran doncs, el tret de sortida del 2023 en una celebració semblant a les que hi havia abans de la pandèmia. La festa comptarà amb un espectacle de música, de pirotècnia, escenografia monumental i, segons detalla l'Ajuntament de Barcelona, que és l'organitzador, hi haurà molta innovació tecnològica. La programació especial començarà cap a 11:45 de la nit i s'allargarà fins ben bé passada la mitjanit.
Això serà el dia de Cap d'Any, però avui és Santa Llúcia i, més enllà de la tradició de fer la pròpia fira de la Catedral de Barcelona, volem descobrir també dues tradicions que celebren pels vols de Nadal en aquest punt de la capital catalana. Són la carassa i el pessebre de la Casa dels Entremesos, dues manifestacions de cultura popular que podreu gaudir si us acosteu aquests dies en aquest punt de la ciutat. Les descobrim amb aquest reportatge del Pere Juventí Balcells.
Una barba insòlita, té ulls grans i hipnotitzants i una gran boca que deixa a tots els més petits bocabadats. De tots els personatges nadalencs, aquest és potser el menys conegut i el més enigmàtic. Estem parlant de la carassa. No és ni un nan, ni un capgròs, tampoc és un gegant. Es mou amb rodets i té un aspecte una mica esfereïdor. Però si tanta por fa, per què aixeca veritables passions entre la mainada barcelonina? Ens ho explica Eloi Palmeiro, i és president de la Federació d'Entitats de la Cultura Popular de Barcelona Vella.
Carassa va llançant caramels per allà on passa, en aquest cas pels voltants de la Fira de Santa Llúcia i carrers que estan al voltant de la catedral. I clar, els nens ho esperen, esperen aquest regal en forma de caramel.
Palmeiro també explica que la carassa és tota una atracció aquests dies de Fira de Santa Llúcia.
És donar una miqueta més de vida a les fires de Nadal, en aquest cas la Fira de Santa Llúcia. La gent hi va a buscar figures pel pessebre, l'arbre de Nadal, part d'aquest ambient nadalenc i part d'aquest esperit nadalenc la porta a la carassa, a les sortides de la carassa.
Aquesta peça tan singular d'imatgeria festiva representa un sarraí i manifesta l'evolució d'una tradició molt antiga, la de les carasses d'orgue. Antigament les carasses eren unes figures que es col·locaven sota l'orgue de les esglésies i l'organista feia que moguessin els seus ulls i escopissin llaminadures per la seva boca. Sota hi havia els nens i nenes que recollien tot el que podien. L'actual carassa de Nadal de Barcelona va ser recuperada ara fa una trentena d'anys. És Eloi Palmeiro, el president d'aquesta entitat que la gestiona.
és una recreació de l'antiga carassa que hi havia hagut a la catedral, i que encara existeix, però que està guardada i no s'utilitza, diguem-ne. I aquesta és una carassa que es va fer l'any 88 i amb un caire bastant més festiu i de carrer. La diferència principal de tot és aquesta.
La podreu veure els dissabtes i diumenges abans de Nadal al Zoo de Gralles i Tabals. Durant la resta de l'any es pot veure exposada a la Casa dels Entremesos, a tocar del Mercat de Santa Caterina. En aquest equipament cultural de Ciutat Vella hi ha tots els gegants de la ciutat d'aquest districte barceloní, i aquests dies també hi ha un pessebre molt especial. Ens ho explica el seu creador, Sergi Salvador, l'artista de Llacaré.
Les peces en si són peces fetes amb paper de diari. Tenen un toc d'humor, si és veritat. Jo si vull fer un gegant fumant, que vull que fumi. Si vull que el gegant estigui cagant, pues estarà cagant. Donen aquesta llibertat d'anar fent, no? Saps que és un pessebre, que hi van nens a mirar-lo, saps que és un pessebre que ells també no pots faltar ningú, però bueno, són coses quotidianes, això sí.
Gegants, bèsties, pastorets i grups de dansa tradicionals són alguns dels protagonistes del pessebre d'aquesta Casa dels Entremesos, una instal·lació diferent i divertida, però que manté la tradició i el respecte pel pessebre.
Estel migdia.
I no deixem de parlar de Nadal, perquè avui la posem, però amb raó. Perquè ja ho sabeu que per l'Estel Migdia no calen raons per posar la Mariah Carey, però és que avui ja podem anunciar que All I Want For Christmas ja ha encapçalat la llista musical Billboard.
Exactament, Diana, avui estaràs contentíssima.
Home, la millor notícia del dia, sense cap mena
de dubte. I dius, ja està, el dia ja val la
jo
pena.
Jo ja ho sabia, ja ho tenia.
Doncs sí, avui la posem amb raó, All I Want For Christmas In You Is You, perquè d'aquesta manera es posiciona per sobre de la cançó Anti-Hero de Taylor Swift, que de fet portava un mes i mig ocupant la primera posició. Llavors, no és una cosa que no hagués passat mai, això d'ocupar la primera posició abans del Nadal. És el quart any consecutiu, de fet, que Mariah Carey està...
Poc em sembla, també t'ho dic.
Sí, jo també m'he sorprès, i només fa 4 anys... Quart any consecutiu. Llavors, suposo que...
Clar, suposo que hi haurà hagut dies i dies, és veritat.
Doncs quart any consecutiu celebrem que Mariah Carey, unes setmanes abans del Nadal, es posiciona en el número 1 d'aquesta prestigiosa llista.
I deixem enrere aquest megabloc nadalenc que hem fet avui a l'Estel Migdia, i us expliquem també que en l'àmbit cultural, el Departament de Cultura atorgarà 7 milions i mig d'euros a la producció de 5 sèries en català i doble de llarg al pressupost de l'any passat.
Per primera vegada, el Departament atorgarà subvencions exclusivament a sèries en versió original catalana. Les 5 sèries escollides són El Mal, que està dirigida per Oriol Paulo, Revelejar, amb direcció de Pol Rodríguez i Saki La Cuesta. Llavors, del mateix La Cuesta, també s'ha subvencionat la sèrie El fill del xòfer, molt bon llibre, per cert. A veure què tal la sèrie. I llavors la segueixen Pubertat, dirigida per Letícia Dolera, i finalment Això no és Suècia, amb Marc Coy com a directora principal. Llavors, amb aquest augment de subvencions es confirma una mica la voluntat del Departament de voler apostar per la ficció catalana, donant-li, doncs, els recursos necessaris. Per comparar-ho, l'any passat la dotació va ser de 2,8 milions d'euros, aquest any és de 7 milions i mig, com deies al principi, més del doble. I, a més, l'any passat no era un requisit que la sèrie fos en català, i la màxima subvenció era de 400.000 euros per sèrie, i aquest any, per sèrie, s'ha donat 1,5 milions d'euros.
Per tant, més diners per la cultura en català, per tant, ho celebrem. I avui a la nit s'atorga el Premi de Comunicació Muriel Casals al periodista Manel Elias durant la nit de Santa Llúcia d'Òmnium Cultural.
El jurat reconeix la seva feina durant la cobertura de la invasió russa d'Ucraïna i destaca especialment la capacitat per oferir testimonis de primera mà a les dues bandes del conflicte, sempre amb una mirada, diuen, política i social. A més, també se li reconeix la feina com a corresponsal a Rússia i el valor pedagògic informatiu dels seus últims llibres, Rússia, l'escenari més gran del món, i l'última victòria de l'URSS. A les 8 del vespre, això continua aquest acte de Santa Llúcia, tindrà lloc la festa que comentàvem d'Òmnium de les Lletres Catalanes, que la coneixem, no?, com la nit de Santa Llúcia.
I encara parlant de guardons, en el marc del Festival Temporada Alta, Carla Rovira ha guanyat la 12a edició del Torreig de Dramatúrgia Catalana.
Com ja marca la tradició, el primer dilluns, després del Pont de la Puríssima, toca celebrar la final del Torreig de Dramatúrgia Catalana, que també és el punt i final coincideix del Festival Temporada Alta, que en portem ja uns quants mesos parlant. En el combat final s'han enfrontat Carla Rovira
Rovira i Xavi Buixeda amb propostes molt diferents. El públic havia d'escollir entre una comèdia de dues amigues de la universitat o un text, podríem dir, una mica més profund sobre la manera d'entendre la maternitat i el racisme. Finalment, el públic s'ha decantat per la proposta del text més profund de la dramaturga titulada El canvi, en què mostra la conversa de dues dones a qui una clínica de fertilitat els ha intercanviat els embrions per error. A través d'aquest text, Carla Rovira ha volgut posar sobre la taula temes com què vol dir ser mare o el racisme. Els dos autors, per cert, ara viatjaran a Buenos Aires, on participaran en l'edició iberoamericana d'aquest torneig.
I en música, el Festival Estrenes de Girona ha sumat nous artistes al seu cartell. Alguns dels més sonats són Sílvia Pérez Cruz, Joan Dausà, Blaumut o Tanxugueires. Tots ells se sumen als concerts ja anunciats de Judith Nederman, 31 Fam, que ho dèiem ahir, que és Triquell.
Espera,
de fet,
31 més,
Fam, Triquell, The Tietz, l'Alba, no sé què és, la veritat. Però aquests tres són molt de... per la públic majors de 14 anys.
Exacte, dit, és la nova categoria d'Estel Migdia, públic de majors de 14 anys.
Sí, sortirà a l'Spotify, saps? El grab aquest sortirà l'any que ve. També hi haurà els Amics de les Arts i a la nit urbana a Barcelona les actuacions d'Scorpio i Flashy Ice Cream, que també són molt aquest sí. Tipus de grup, eh?
Sí, crec que hi ha una mica de tot, no? Perquè tens des de 31 Fam, a Judith Nederman, llavors és una mica...
Joan
Dausà,
que torna amb els 10 anys del Jo Mai Mai, he vist, que també bastanta nostàlgia aquí.
Sí, i nostàlgia també pels de Blaumut, que ara ho expliquem una mica per tots aquells fans. Llavors, és un festival que ho agrupa tot. Us agradi el que us agradi, podeu tenir el vostre lloc aquí. Llavors, per què comentem això avui? Doncs perquè es posen a la venda les entrades al vespre i les podeu trobar a la web del festival, el Festival Estrenes de Girona, el Festival Estrenes, les trobareu allà. El festival tindrà lloc a Girona del 31 de març al 6 de maig i com a exclusiva hi haurà una extensió a Barcelona durant el mes de maig i, de fet, serà aquí, a la capital catalana, on es faci el concert de Blaumut, com comentàvem, de celebració dels seus 10 anys de trajectòria pels més nostàlgics.
I més confirmacions de cartells. El Festival de Música de l'Hospitalet de Llobregat, LEDs, ha avançat la majoria d'artistes que actuaran a la propera edició, entre els quals destaquen artistes com Pau Ballbé, Carolina Durante, Pony Bravo o Smoking Souls. Pero no. També compta amb grups més emergents com Guineu, Angela Dorm, Marta Movides o Bernarda, que ja s'ha notat per la meva entonació que no els conec gaire, aquests grups.
T'ho anava a dir, que es nota que són emergents. Bé, no? Per algun lloc s'ha de començar i també com per primera vegada pronunciant els noms. Aquests noms que comentaves, Diana, s'uneixen a la ja quinzena de propostes anunciades, com Ginebres, Los Poncetes, 21...
Ginebres,
Los Poncetes, 21, Caravana, no la d'en Joan Trias, Cori, Lisa Simpson o Margarita Quebrada.
Lisa Simpson, em sembla... estic descobrint una de coses avui a l'Estel Migdia.
Aquestes sí que les he escoltat.
Ginebra sí que les havia escoltat perquè Mercè Mondero ens les havia posat un dia... Bueno, no portat, ens havia portat una cançó. Molt xules, també.
Però Lisa Simpson, en posarem alguna, és molt xula, a mi m'agraden.
Vale.
Sonen molt bé.
Molt original el nom.
I llavors, ara aquí, parlant de noms i de pronunciacions, Diana, a veure si m'ajudes, perquè les entrades per al Festival de l'Hospitalet de Llobregat LEDs, el Festival de Música, es posaran a la venda aquest mateix dimarts a la plataforma i aquí ve Quan el maten, Dice Dai.
Mira, jo la tinc, aquesta aplicació, crec, al mòbil, per algunes entrades o alguna cosa, però jo crec que Dice, no?
Dice.
És a dir, no sé, si és espanyola serà dice, si és anglesa serà dice. Però clar...
Bé, que ho trobareu a la plataforma que comença per...
Si busqueu a Google qualsevol d'aquests noms dels artistes i poseu l'Hospitalet, tot junt, Google farà màgia i trobareu totes les entrades. Exactament. Que vulgueu. Olma, moltes gràcies i fins demà.
Ens veiem demà. I gotta find my way back, back to summer paradise. John Paul Zimperblunt. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Hey!
Avui fa 11 anys que el grup Simple Plan llançava aquest Summer Paradise. Els canadencs ho van fer a Austràlia, on aquesta època de l'any és estiu, i es van esperar una mica més per publicar-la a escala mundial. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias. To where your name is written in the sand.
Ràdio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel. Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.